La que hemos liado.
Un podcast bilingüe de noies desquiciades en plena crisi existencial, parlant dels temes que més ens preocupen.
Todo no vuelve...
Que voy a cumplir 20.
Los mis padres disfrutan un poco de pena, pero tampoco tanto.
Se m'ha oblidat, en plan, como un sueño.
¿Y qué?
Tus hormonas están locas.
No era ni un triángulo amoroso, era un sextágono amoroso.
Presentat per...
Anna Amàlia,
Laia Duran,
Magali Casanovas
i Núria Patón.
Benvinguts al nostre primer programa. Avui volíem començar xerrant de com és força major, créixer, sa vida adulta i tots aquests temes que m'ho fan tanta por.
Com duis sa crisi dels 20?
Em queda bastant poc per fer 20 i realment, a veure, encara que em quedi poc, porto tenint la crisi des
una setmana.
Que... Bàsicament.
Hòstia, és que nada, eh?
És que no me queda nada.
Jo encara no els tinc i aquí la més aterroritzada soc jo. Però
no,
bueno.
És que és això, porto amb la crisi dels 20 des que tinc... Des que vaig fer 19 vaig dir, mierda, se m'acaben mis anys. Yeah. És com que deixem de ser adolescents com oficialment i és com que això, al acabar aquesta etapa haurem de tenir moltes coses clares i la vida no solucionada, però en camino.
¿Qué tal los 20, Laia? ¿Qué tal?
Eso.
Horrible. Empecé a trabajar y me lo pasé muy mal.
Es que es una edad rara. Es que abans ho comentàvem, ¿no? És una edad rara perquè hi ha gent que té fills i tu estàs aquí fent una carrera que probablement no mos doni ni treball. I...
La mini Bobby Brown que se casa, ¿sabes?
I la mini Bobby Brown que se casa. I tiene... Que té un any menys. Un any menys, perdona.
És que incluso me lo pones peor.
Ja,
sí. És que és més pequeña que nosaltres.
És que encara és més petita. Però bueno, coses de Hollywood també t'ho dic.
Ja, sí. Sí.
I nosaltres què? Nosaltres què sabem fer? Res, pues aquí estem.
Nada.
Fent un podcast.
Que
sí, no, que... Uno se casa i nosaltres hacen podcast con 20 anys.
Sí, somos.
També, xerrant tot el tema aquest de què sabem fer i què no sabem fer, que no tots nosaltres no sabem res, sinó que els nostres pares tampoc saben res.
Sí.
Es que eso es de algo que no se habla. Yo veía a mis padres de pequeña y decía, es que esta gente sabe de todo, cualquier día que tenga un problema ellos son mis referentes. Y a ver, ahora que soy más mayor me he dado cuenta que no, en realidad, tipo que ellos tampoco tienen ni idea de nada y tienen que aparentar ser esa persona mayor que en realidad son como nosotros. O sea, ellos hace dos días eran como nosotros.
Yeah. Y que no han vivido todas las circunstancias posibles.
Claro.
Que todos han vivido una generación que en muchas cosas estaba mejor que la nuestra, por ejemplo, para buscar trabajo.
Sí.
Yeah.
Claro, y tú les dices ahora, ay, es que no encuentro trabajo, tal, y es que te van a decir, pues vale. Yo con 14 años trabajaba.
Yeah. Claro. La rabia cuando te dicen, no sé si a vosotros lo decían, pero de, yo a tu edad ya trabajaba.
Sí.
Y ya llevaba 5 años trabajando. Pero es que aquí... Con menos de 18 ya no te pillan nada, para empezar.
Sí, sí.
No.
Y tienes que tener, para que te pillen con 18, tienes que tener carnet de conducir, experiencia,
sí, sí, sí.
Que a saber cómo lo has pillado. Y
cosas más
la ESO y...
Y donde te cojan, te van a explotar. O sea, donde te cojan, sin tener experiencia, te van a explotar y lo vas a pasar muy mal. Así que tampoco no. Es como...
Sí, y es eso. De acá también es como... ¿No vos donáis cuenta que a vuestros padres como que no os pueden ayudar en todo? O sea, yo ya muchas cosas que, bueno, primero es que con visto todo solo, pues ya no me puedo ayudar muchas cosas,
no,
pero
claro.
Es como lo típico de que telefones a nuestros pares para decirles, bueno, ayúdame en tal, y no tienen ni puta idea.
Y también porque tienes que empezar a ser más independiente, ¿sabes? Tampoco puedes ya empezar a depender, si, es lo que dices tú, si estás en la otra punta del país, no puedes depender de tu madre para que te haga la lavadora, ¿sabes?
Sí.
Claro, es que...
A ver, yo creo que es eso, que desde petits es como que els idealitzem. I després, en plan, ens adonem que aquestes persones han sigut igual que nosaltres i que és que estan vivint una cosa nova, no és que l'hagin viscut ja. Llavors, és que no sé com dir-ho, però és això, com que esperem que ho sàpiguen tot ells i no tenen ni idea perquè estan vivint... No sé com dir-ho.
Sí, no, i que o sea, ells també viuen una altra etapa nova, s'estan
sí.
Com sa de vellesa o no sé com es diu, però que estan com més a prop de que nosaltres els ajudem a ells... que de que ells mos ajudin a nosaltres.
Bueno, ya,
que esto ya es terrorismo emocional, pero bueno, deixem un altre dia.
Eso mejor, no quiero hablar.
Eso mejor, lo hablamos otro día.
Pero bueno, hablemos un poco de cómo lo estamos viviendo nosotras, ¿no?
Ya,
sí.
Tipo...
Porque también es una generació com bastant diferent de les nostres pares, ¿no?
Claro.
Com moltes coses.
A ver, tipo, asusta la idea, ¿no?, de hacerse mayor, pero al mismo tiempo, en plan, da ganas. Tipo, vivir sola en casa, poder invitar... a tus amigos.
Pero eso sale caro, ¿eh?
Sale caro, pero...
Ya, sale caro.
También...
La vida de estudiante es muy cara.
Hay que disfrutarlo un poco, yo creo.
Sí.
Tipo, disfrutar de esta época.
No, y que también más esta generación COVID, que, joder, hem passat un batxillerat de puta merda, ara que arribes a carrera, està bé tenir vida més fiestera.
Sí.
Sí.
Joder, sí.
Yo creo que a cada persona le ha afectado de una forma diferente.
Sí, 100%.
Como dos extremos. Hay gente que de repente necesitaba salir de fiesta un montón y hay gente que le ha hecho como...
Ya. Yeah.
Quedarse un poco para atrás, ¿sabes? Como que le da miedo.
Yo sí. Realmente... O sea, tal vegada me cancelareu, però jo no m'ha afectat tant la quarantena ni tot això.
Ui, a mi sí.
No, per això no va ser tan dramàtic.
En realitat, jo crec que maduré bastant en esa època, sí. En mi casa.
Jo siento nada. Que se paró el tiempo para mí.
Sí, és com una pausa
se paró,
tremenda.
Se me paró mucho, pero me conocí mucho, ¿sabes? Y eso me ayudó como a salir de bachi y poder ser yo misma, yo creo.
Buah, jo no, jo al contrari. És com que vaig parar, va ser com un descanso, però alhora com desconnectar del mundo i no hacer nada. Nada, nada, no. Nada.
Ejercicio.
Yo volía pensar sí. Todo. La patria, ahí venga. Vamos.
Resumen bueno. De cuarentena. Eso no se decía aún.
Y también un otro tema de força major es sus expectativas del futuro. Vosotros, cuando teníeu 10 años, ¿cómo pensáis que seríeu amb 20?
Bueno, es que m'imaginava en plan això, als 18, com tenir la vida solucionada. Jo, amb 10 anys, m'imaginava vivint a Estats Units.
Ara Montana.
Però, juro, en Hollywood, com mi carrera, allà, en Disney Channel. I això, i és com que, òbviament, vaig anar creixent i les meves expectatives van baixar.
I ara fas xica. Comunicació visual. Està molt bé.
Però, òbviament, en plan, això, veia com als 18 ja tindria la vida solucionada, tindria cotxe, tindria novio, tindria trabajo, tindria de todo. I és com que vaig arribar als 18 i vaig dir, a veure, en plan, xica, chill. Sí. En plan, sí. Tiempo al tiempo.
És que la culpa de esto realmente la tienen las películas.
Sí.
Porque hemos crecido viendo que 100%. Los adolescentes y todo, es que... Para empezar, los actores no eran adolescentes.
Yeah. Para empezar.
Sí, sí, sí. Es que empecemos por ahí.
Eso es muy fuerte, que alguien que tiene...
30.
20, te está haciendo un rol de 12 años. Sí. Y tú te vas a creer que con esa edad, en plan, es que incluso con 8 años te crees que 12 va a ser como tener 20.
Claro.
Y con 20 te crees que, en plan, va a ser tener 30. Sí. Y no es así para nada, ¿sabes?
Yo es que ahora mateix me sent com s'ha de 13 going 30, ¿saps?
Sí.
Así, no sé si l'heu vist, però...
Buah, es que me encanta esta peli, la vi justo el otro día, es pues buenísima, literal. Buenísima.
O sea, tengo 13 años y estoy en las cosas.
A ver, espera, para la gente que no lo sepa, es una peli que va sobre una niña que tiene 13 años, básicamente, y un día se despierta tirando 30, porque la chica deseaba un montón así, ay, yo quiero tener 30, yo quiero tener 30, como todas nosotras, y de repente se despierta, toma 30, ¿y qué le pasa?
Que ya no quiere, ya no quiere. Pues, así som, no volem ja.
Tenim 30 ja.
Volem tornar a tenir 8.
Que no tenemos 30, pero da igual, que es lo mismo.
Bueno, pues deixàvem idò amb un fragment de 30 going 30. Jenna Rink couldn't grow up fast enough. Smile, sweetie. Don't you knock? Are you wearing a bra? You're not ready Dad, for a bra. Dad, stop taping. So on her 13th birthday... Dad. Check this out. Wishing dust. She only made one wish. I hate being 13. I just want to be grown up. And she woke up 17 years later.
Hey, sweet bum.
You're naked.
Well, not yet.
Something really freaky is happening here. Yesterday was my 13th birthday, and today I woke up and I'm this. There's something really weird going on.
Acabem d'escoltar un fragment de 13 Going on 30, una pel·lícula que hem escollit i que creiem que ens podem sentir molt identificades totes les joves d'avui en dia. Aquesta pel·lícula creiem que ens ensenya doncs, a estimar-nos a nosaltres mateixes més i a saber disfrutar del dia a dia i del present.
Claro, yo cada vez que veo esta peli me siento súper identificada con el personaje de Jenna, ¿no? Porque al final es una chica que tiene 13 años, bueno, una niña, y que nosotros hemos vivido esa etapa. Todo el tema de identidad, no encajas en ningún lado, tampoco sabes muy bien quién eres, estás perdida y lo único que quieres hacer es encajar y ser mayor, porque pensamos a esa edad que cuando seamos mayores tendremos toda la vida súper solucionada, que si lo que decíamos antes, estás casado, tienes hijos, vives sola, que en realidad no es así, ¿no?
Ja, a veure, jo estic veient sobretot els nens d'avui en dia, la meva germana petita amb 13 anys, ja semblen de 15, de 16, és com que ja no passen per aquella etapa dels 13 que vam passar nosaltres, és com que ja avancen, volen créixer.
Ja, i hasta qué punto esto, o sea, les va a ir bien a ellos en la vida. Yo creo que al final, tipo, saltarte todas esas etapas, como que no creo que esté bien como tener 12 años y ya estar haciendo las cosas que deberías estar haciendo a los 16, porque al final tu cuerpo y tu mente no están preparados para esas cosas. Es eso, que cuando somos adultos después vas a echar de menos todo el tema de cuando eras adolescente, vas a tener nostalgia y te vas a quedar ahí súper rayada, como nosotros ahora mismo, y perdida.
I és com que estan tenint molta pressa per créixer i s'estan oblidant que aquesta part és important per créixer, en plan, la infantesa. Estan com avançant molt ràpid i quan arribi el moment i ja siguin grans, ja serà massa tard per recuperar-ho.
Claro, y es que, no sé, tipo, es que es eso, no hay ninguna prisa. Tienes 13, 14, 15, 16, 17, 18, tienes como 8 años para vivir todas esas experiencias. Así que...
Tiempo al tiempo.
Tiempo al tiempo.
Avui ens acompanya un convidat especial, Eduard Ballester, doctor en Antropologia Social, que ha treballat en temes com l'activisme juvenil i posició dels joves a la societat. Bon dia, Eduard.
Hola, bon dia. Bueno, soc un investigador que treballa en coses de joventut i també normalment amb joventut i marginalitat, joves que estan més a la perifèria, però bueno, també he fet bastantes coses sobre temes d'adultcentrisme i del poder adult i totes aquestes coses.
Per començar, una cosa que ens va cridar molta atenció és el teu treball en adultcentrisme. Si mos podries explicar de què es tracta i com a joves com es pot afectar?
Bueno, l'adultcentrisme és aquest concepte que ve a destacar quina és la posició que ocupa cada grup social dins la societat per edats, no? Llavors, diguéssim, l'adultcentrisme ve a marcar que el poder de la societat el té la gent adulta i els joves pues, ocupen un espai menys important, no? També la gent de la tercera edat, no? Tothom, com es situa la societat dins d'això. I això es connecta no solament amb el fet de joves i adults, sinó també amb, no, pues el que dèiem abans, el machisme, el racisme, no? Quines posicions ocupen a la societat totes les persones,
sí.
No?
Clar, i a més de tenir dificultats com a joves i límits, també està el tema del masclisme, ser persones racialitzades i tot això. Com enfocaries aquest com a àmbit?
Clar, la història és no agafar una cosa per separat, no? No podem dir que tots els joves són iguals pel fet de ser joves i ocupen la mateixa posició simplement per l'edat, no? Sinó que allí es creuen moltes altres coses. Una d'elles és el gènere, no? O la classe social, o la racialització. Són tot de coses que ens condicionen dins de quina posició ocupem a la nostra societat. Llavors, l'adultcentrisme és un concepte que ens ajuda a entendre que existeix aquest poder adult sobre els joves, però llavors allí hem de creuar molts altres més, no? El machisme, com actua, no? Pues el fet de ser dona, no és el mateix, ser dona jove no és el mateix que ser home jove, no? I no és el mateix ser dona jove i racialitzada que ser dona jove i blanca, no? Llavors això és el que hem d'anar veient per veure com funcionen, perquè l'adultcentrisme no és l'únic sistema de poder que vivim, no? Vivim sota un sistema de poder racista, machista... Llavors hem d'anar com desgranant tot això.
Clar, perquè també, per exemple, tot el tema de classes, com no és el mateix ser un jove de classe alta que tal vegada problemes amb emancipació o problemes laborals no tens, com poden tenir joves que són de classe baixa o com a dones que se'ns té aquesta pressió, se'ns força a tenir fills, a casar-nos, a... Sí, no tenir moltes parelles, perquè si no
és com...
està mal vist, aquestes coses, que cada vegada s'accepten més, però encara així, com hem tingut tenim una generació de pares que els han educat en aquest sentit de masclisme i que encara nosaltres sofrim, però no tant.
Clar, la idea és que això de l'adultcentrisme no ens faci que veguem el que us deia, tots els joves com un grup homogeni, no? Perquè llavors normalment qui pot parlar i definir aquests joves seran els joves de classe alta, els joves de tant, i els joves migrats segurament no podran definir el que és ser jove. Llavors, vale, tenim l'adultcentrisme, que és el poder adult contra els joves, però dins dels joves hi ha molts tipus de joves amb moltes condicions de vida diferents.
Claro, que no és tan fàcil, que tenemos que mirar un poco como... O sea, abrir como nuestra mente, la forma en que bebemos y en plan tener en cuenta a todo el mundo, ¿no? Un poco.
Claro.
I les oportunitats o els condicionants que té cadascú per poder aconseguir les coses que vol.
Clar, no? Són com més traves per poder tenir com aquesta veu i aquest vot dins la societat, no?
Claro, y hay que ser consciente de los propios privilegios que tenemos nosotros, porque al final, aunque seamos mujeres, somos blancas, y quieras o no, pues...
I clar, estem aquí estudiant una carrera universitària que no tothom té la possibilitat de fer-ho.
Clar, la idea de la interseccionalitat, que és una mica la teoria que englobe tot això, és d'una banda veure les opressions que cadascú viu per ser el que és, però al mateix temps quins privilegis té, també.
Privilegis tenim.
Per, no per intentar no reproduir-los o ser conscient, almenys, de quin lloc ocupa.
Tu has tingut alguna experiència que t'hagi afectat a tu respecte d'adultcentrisme concreta?
Sí.
O...
sí, jo crec que tothom, no? D'alguna manera, o sigui, és una cosa que pot ser molt gran en aquest sentit que us deia de les institucions com veuen els joves, però també és una cosa quotidiana. de quan estàs en un àmbit tancat, pot ser familiar o pot ser en una reunió o en un lloc així, i es noten les diferències entre com els adults veuen a les persones joves, no? Mm. A mi m'ha passat amb reunions on la teva opinió pel fet de ser jove segurament es veu com més, menys valorada o menys tinguda, no? Clar, és com que, una cosa que es dona en tots els àmbits de la nostra vida.
Que sents que no tens ni veu ni vot, bàsicament. Que no saps ni què
o que et prenen una mica broma, o... Bueno, aquests típics comentaris de ja n'aprendràs amb el temps, o sí, ja sabràs com funciona tot
o
això.
Jo també deia el mateix a la teva edat. Clar, sí, bàsicament. Ja se te passarà aquesta tonteria. Sí.
Però al final també és una cosa que a casa, no? Amb els nostres pares, cadascú té pares molt diferents i totes les situacions, però normalment també es veu aquesta, no? Certa condescendència o cert, bueno, ja et faràs gran, tots aquests comentaris, no? Sí. Això és una mica menys valorar les possibilitats que una persona jove té per reivindicar el seu espai i les seves coses.
Tot és raó. És com això de que la teva opinió val menys, simplement com ets jove i tens menys experiència, però la teva opinió no compta tant com s'ha d'una persona adulta que pot saber més. I és que és el que tu dius, que les institucions, al final... quina edat tenen els polítics que ens governen? Pues? No hi ha gent de la nostra edat.
Amb aquest estudi hi havia un exemple molt clar d'una noia de 17 anys que explicava que anava al metge, no? I l'acompanyava sa mare, una anècdota, no? I el metge tota l'estona es dirigia a la seva mare, no? Sí. I era ella qui anava a explicar un problema de salut seu, no? I en canvi el metge tot el rato com relacionant-se amb la mare o explicant-li les coses a la mare. Bueno, pues són totes aquestes situacions.
Sí, i passa molt.
Claro, que existen en realitat, no? En plan, que és un problema que hi ha ara mismo.
Jo crec que moltes vegades se'ns tatxa als joves, com que no sabem fer res, però és que després quan volem fer alguna cosa no se'ns deixa fer. Clar, el simple fet que ens diuen que no sabem fer res.
Clar, sí.
Yo creo que estamos un poco como en tierra de nadie ahora mismo. Es como, ni somos lo suficientemente mayores, pero tampoco somos niños.
Ya. Yeah.
Es como...
Sí.
Yeah. Entonces te quedas ahí, en plan...
En el limbo.
En el limbo.
Sí, però també començam a tenir responsabilitats d'adults que al final hem de poder tenir també un poder de decisió. O sigui, que tenim un poder legal de vot, però de vegades moltes coses socialment no som, us escolta. I, joder, al final jo també pago impostos, jo també he de pagar el meu lloguer. Igual que una persona de 50 anys, tal vegada no sé les mateixes responsabilitats, però en tindré jo unes altres que no té una persona de 50 anys, per exemple.
Sí, però... i al final també és els espais que ocupen els joves, no? Per exemple, amb això de les institucions, per seguir amb aquest exemple, pocs joves ocupen, el que dèieu, espais de poder o de decisió on puguin pensar-se polítiques o coses, no? Sinó que ocupen un espai més... menys important, i això també afecta com se pensen les coses, perquè no es pensen des d'una mirada dels joves.
Claro, y poco se habla, aparte, que nosotros somos al final el futuro, en plan, que somos nosotros que acabaremos siendo esas personas y que, no sé, en plan, que se nos tenga poco en cuenta, al final es como nos estamos preparando nosotros para nuestro propio futuro, entonces no sé por qué realmente...
No se nos tiene en cuenta.
Es así la sociedad.
Y esas políticas que se fan al final son para nosotros en un futuro.
Ya, claro.
No es por una persona que aplique se verá súper cancelable, pero...
Però aquesta és la idea de l'adultcentrisme, al final hi ha una sèrie... Però l'adultcentrisme tampoc és una cosa aïllada, no? O sigui, es relaciona amb el racisme, amb moltes formes de poder, no? El machisme, tot. Claro. Al final, qui ocupa el centre de les nostres societats són homes blancs, adults,
homes blancs,
i aquesta gent no vol perdre el poder.
També tema de classes, també són persones adinerades.
Sí. Tot això es connecta amb l'adultcentrisme, no es pot entendre només com tots els joves viuen una situació de desigualtat, sinó que es connecta amb totes aquestes coses.
Sí, també tenim situacions d'infantilització, de que també ara com... ha canviat tot el concepte de joves, de que ara començam a emancipar-nos més tard, a estudiar més, per tant també se mos té menys en compte l'experiència que tenim a nivell laboral i a nivell estudiantil, que una carrera ja no val el que valia abans, i per tant ja que tenir una carrera és lo normal, començam a trobar treball més tard, no hi ha la situació econòmica tampoc mos permet ni emancipar-nos a l'edat que ho feien els nostres pares, ni tenir un treball estable a l'edat que ho feien els nostres pares, ni casar-nos a l'edat que ho feien els nostres pares. Però al final tenim una situació que mos infantilitzen i fan com si aquests 19 o 20 anys que tenim fossin 15.
Y después nos echan la culpa de que nosotros no, en plan, ya no vivimos solos, que
mi madre,
es que yo a tu edad hacía tal cosa, yo a tu edad ya estaba viajando por allá sola, pero es que yo no tengo estas oportunidades ahora en mi edad, tipo.
Claro, es que el que abans era no? Fer una carrera i segurament trobaries feina, no? Després d'acabar-la i te podries emancipar, tot això s'ha anat allargant fins a... Bueno, doncs ara trobes gent de 30 i pico, 40 anys que encara ha de tornar a viure a casa o no ha pogut emancipar-se, no?
Sí, sí, sí.
I com tot aquest espai no para de créixer. Mm. I al final es culpabilitza la gent jove, el que tu dius, no? De no emancipar-se, de no trobar feina o del que sigui, quan és una cosa estructural del sistema.
Sí, i es culpabilitza de... És que sou uns vagos, és que no busqueu feina, per això no en teniu...
Yeah.
Cultura també de meritocràcia, esforzo, tal qual, moltes vegades és el money-money. És que...
Clar, és que la realitat després vas a buscar feina i són precaris, són temporals, són quantes hores...
Claro. Justo esto es lo que iba a hablar, que ahora si encuentras trabajo a nuestra edad, te explotan, te tratan como si... Mira, por no tener experiencia, pues te podemos explotar, te podemos poner las horas que queramos, te podemos hacer más horas y después que sin cobrar, que a mí me pasó, me decían, vas a hacer más horas y no te vamos a cobrar y te las tienes que comer igual.
Clar, hi ha tota una explotació que, a més, com que no hi ha treballs estables ni coses no precàries, la tracten a la gent jove com si tu no ho acceptes, tranquil, que una altra persona segur que ho farà.
Una altra persona s'ho trobarem. Clar. És que és així, eh? I sobretot en treballs d'hostaleria, d'estiu...
I a lo mejor podrían, o sea, se podría empezar como a preparar un poco, porque yo creo que en cualquier trabajo, aunque no tengas una experiencia súper alta, siempre hay algo que sea más básico y que los jóvenes pueden empezar por ahí, su primer trabajito, y como que no sé da como esta oportunidad a los jóvenes en una empresa seguro que hay algún trabajo mínimo que le puedes dar a esa persona más joven sin experiencia en donde puede ir empezando y puede ir creciendo y aparte si entras ya a un sitio te van a poner las expectativas súper altas, o sea, lo empiezo a hacer lo alto.
Sí, no somos dona con un curso de venga, anem a aprendre o anem a formar-te perquè tu puguis formar part d'aquesta empresa i tal i puguis tenir una responsabilitat, sinó és com vinga, t'agafen sense tenir ni idea de res i t'adonen totes les responsabilitats i després t'atraïn perquè no eres el que volíem.
Sí, és com que esperen que ja sabies fer el que no has fet mai, literalment, i una vegada no ho saps fer, doncs et fan fora o peor.
Però fixeu-vos, tot això, tornant a lo del adultcentrisme, és part del mateix, no? Al final, qui pren aquestes decisions no és la gent jove. Pensant que pot ser interessant, sinó gent adulta o gent d'una altra generació. Primer de tot, que cadascú, no tant vosaltres, perquè la gent jove segurament ja n'és conscient de que tot això existeix i opere, sinó la gent adulta, fer-ho patent que això, la societat funciona així i que almenys se'n donin compte, no? I després el que nosaltres, els nostres estudis que hem fet, el que hem comprovat és aquells espais on realment se'ls dona espai a les persones joves perquè tinguin poder de decisió o d'actuació, és on funcionen millor, no? Perquè amb aquest estudi que us deia de les polítiques públiques i tot això, el jove és l'únic espai on es consideraven mitjanament ben atesos i que eren els punts juvenils, els espais on, a l'altre costat, hi ha gent jove o estan pensats des de la gent jove, no?
Clar, sí.
La reivindicació és que la gent jove vagi agafant espais.
Clar. Un sentit escoltat i...
Sí, és que jo crec que a vegades el que passa és que els adults s'estan com oblidant una mica del que era ser jove. I és com que, jo què sé, jo ara que passa això, vull que quan sigui gran pues, no m'oblidi això i vull com ser més empàtica pues, amb els joves i no sé. També m'estic posant unes expectatives de com seré de gran que potser no les compliré. No sé si tu t'has posat alguna... Bueno, quan tenies la nostra edat et posaves algunes expectatives de com seria si les has complert així.
No, la veritat és que jo almenys ho he viure tot com molt a la improvisada la meva vida. No? O sigui, no sé el que passarà demà i les coses anaven apareixent i anaven fent camí sobre el que apareixia. Però sí que em sembla interessant el que deies, no? Perquè a diferència, per exemple, del racisme, com deia abans, no? Del machisme, la joventut és una cosa transitòria. En un moment et fas gran, et fas adult i deixes de formar part de la joventut. I això és normalment el que ho invisibilitza més, no? Perquè si tu ets una persona racialitzada ho seràs per sempre. No? O si ets dona ho seràs per sempre. Però en canvi jove ho deixes de ser. No? I aquesta és una cosa que fa que no se li prengui tant en compte l'opressió pel fet de ser jove. No?
Sí, i tampoc hi ha una edat exacta. Ni
clar,
moment
i és una
exacte.
Cosa com molt abstracta i no saps més bé on comença i on acaba. No?
Però i de la persona.
Jo crec que el propi sistema o el propi camí que hi ha marcat fa que la gent, quan arribem a l'edat adulta, entrem involuntàriament o voluntàriament dins d'aquestes dinàmiques. I com que ocupem un espai de poder no el podem perdre. Llavors el que hem d'intentar ser molt conscients de que això segueix passant.
Sí, i que també el que xerrem abans és que clar, és una edat molt rara entre els 20 i els 30 i que no sabem realment, perquè trobem gent de la nostra edat que s'està casant, com la Millie Lou Bobby Brown, gent que ja té fills, gent que està emancipada, que té un treball estable, i clar, no saps realment si el que estàs fent tu està bé o te sents com amb aquesta pressió. social de fer coses a una certa edat. I tu t'has sentit alguna vegada amb aquesta pressió social?
Sí, moltes vegades. A més, és això que dius, no? Com segurament abans era molt més marcat, els camins socials de, bueno, no sé, acabaves si feies estudis o no, entraves a treballar...
Clar.
Segurament et casaves o no, tenies fills, estava com tot dins d'unes edats molt marcades. Ara tot això s'ha trencat. Vull dir, és el que us deia abans, hi ha gent amb 40 anys tornant a viure a casa. Vull dir, tot això s'ha mogut, no? Llavors et fa com sentir-te fora del camí que tocaria, però perquè no hi ha camí, no? Perquè no saps quin és el que toca. Llavors és el que tu dius, no? Veus gent per un costat fent unes coses i per l'altre, unes altres, i dius, i a mi que em toque, no? I això és el
sí,
que costa.
Jo crec que en aquest sentit està més acceptat, però encara hi ha com molt de tabú en aquest tema, especialment nosaltres que trobem molta gent que deixa sa carrera i ha de començar una nova 2 anys més tard. Ja sap que, tal vegada, amb 23 o 22 anys ja no haurà acabat una carrera com tothom de la seva edat, i ja no estarà començant un màster com tothom de la seva edat.
Clar, però també si fixes amb el que toque, no? A l'edat, el típic camí, carrera i màster, la gent tampoc acaba el màster i troba feina. Sí. És que està tot...
Per això,
com ara... que està tot trencat, no saps ben bé on situar-te. Hi ha gent que no? Pues deixa la carrera, al cap d'uns anys torna a estudiar, o no...
Però també tu vam aquestes expectatives per part dels pares, de que com ells ho han viscut així, pensen que tu ho hauràs de fer igual.
Clar, i està molt marcat per part dels pares, però desconnectat de lo que és la realitat,
perquè
ja no serveix.
Com tota aquesta experiència universal, per si ho podríem dir, que tenim totes joves, perquè és una cosa que jo crec que és una conversa que és bastant habitual entre joves. Fa que molt de joves ens sentíem així com poc escoltats i que la nostra veu no és escoltada per la gent que té aquest poder dins la societat. I moltes gràcies per la teva opinió, perquè considerant que és important que se visibilitzi aquest tema, i moltes gràcies també per el teu treball, que segur que ajuda molta gent.
Gràcies a vosaltres.
Si te vols, explodir. I res. Bueno, també tenim moltes més opinions al respecte per part de joves, que na Magdalena i Laia han sortit en el carrer aquests dies a demanar als joves quin és el seu punt de vista i com es senten al respecte. I també hem fet un petitet joc.
Estamos aquí, Magali y yo, para saber qué opinan los jóvenes.
La primera pregunta es, ¿sientes ya la presión de hacerte mayor y todas las responsabilidades que conlleva?
Totalmente.
Sí.
Sí, definitivamente.
Sí, bueno, però això ho vaig començar a sentir no aquest any, fa un parell d'anys ja.
Creo que sí.
¿Por qué?
Porque cuando ya empiezas a entrar como en el mundo laboral, el hecho de tener un salario y el hecho como de estar cotizando supone que ya hagas un poco de vista al futuro. Y eso al final, trabajar conlleva responsabilidades y más cuando tu tiempo se ve más limitado.
¿Sientes que la experiencia de crecimiento y madurez de los jóvenes de hoy en día es diferente a la de hace 20, 30 años?
Sí, penso que sí, perquè crec que abans, bueno, per la situació econòmica sobretot que podia haver-hi, els joves com que tenien més possibilitat o que la mitjana d'edat d'emancipació era bastant més baixa, o que, no sé, hi havia com més recursos laborals quan sorties de la universitat i també la crisi en la que estem ara, que els preus de tot estan molt elevat i que era més fàcil com tenir aquesta autonomia des de més joves, que ara és una mica més complicat.
¿Qué le dirías a tu yo de 15 años?
Uf, que no tingui tanta por, perquè, bueno, el meu jo de 15 anys era molt overthinker. I aleshores era com, uah, als 18 anys ja hauré de tenir una vida pròpia, ja, com molt aquesta pressió de marxar de casa i tot. No és, almenys per mi, no puc combinar-me la carrera i tenir una feina que em permeti realment sortir de casa. Aleshores és com, no cal que tinguis aquesta pressió, no passa res, està bé quedar-se a casa els pares i no marxar.
Al meu jo de 15 anys li diria que segueixi endavant, que jo crec que el creixement és una part que tots vivim i que la qual hem d'estar exposats i que és normal, doncs, el fet d'haver de fer-nos grans i haver-nos d'enfrontar a nous reptes, i crec que és part del creixement personal.
¿Y tú qué le dirías a tu yo de dentro de 10 años?
Que siga tomando las cosas con calma, porque de aquí 10 años van a pasar muchas cosas y puede cambiar todo mucho, y que pase lo que pase, que lo siga intentando.
Vale, el joc consisteix en que us diré unes frases i m'heu de dir si és de Belén Esteban o de Rajoy. Vale,
Espero que tú te cures. ¿Sabes de qué? De la maldad que tienes.
De Belén Esteban.
Belén Esteban. Ni que yo fuera Bin Laden.
Rajoy.
Rajoy.
Podría ser Rajoy, ¿eh?
La Belén.
Yo creo que es la Belén también. Em dona la sensación, o sea. Sí.
Rajoy.
Belén Esteban. A veces lo mejor es no tomar decisiones y eso en sí es una decisión.
A Rajoy.
Sí. Somos una familia, no seremos la mejor, tampoco la peor, pero somos una familia.
Rajoy.
Rajoy,
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 yo diría, ¿eh?
Sí, yo también.
Pues no, Belén Esteban. Vale, y la última. Cuanto mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político.
Rajoy,
el señor Rajoy.
JM Rajoy.
Rajoy.
Vale, pues sí, era Rajoy, aquí está. Pues molt bé, moltes gràcies.
Ja tornem a tenir Anna Magalina Laia aquí una altra vegada. Què, Magalina Laia, com ha anat per Escarrer?
Bueno, pues ha anat bastant bé, la veritat. O sigui, totes les respostes que deien era com que em sentia bastant identificada amb moltes d'elles i com que, no sé, m'ha agradat bastant també fer el joc, ha sigut divertit.
Cállate, la tío, el joc.
Però les respostes eren superinteressantes. Sí. Havia cada persona que tenia una opinió que te sentia superidentificado.
Sí.
Totalmente.
Mm. Muy filosòfiques, algunes.
Sí.
I hi havia gent preparades. Que estava molt ben preparat.
Sí.
O sea, també hi havia esa part de persones que estaven molt nervioses i no sabien com contestar, que seria
sí, òbviament. Sí.
I també la gent que semblava que tenia el discurs ben preparat.
Que portava tota la vida preparant-se.
Parece el momento de brillar. No, pero yo creo que ellos también lo agradecen, tipo, sentirse escuchados
sí,
y
sí,
seguro
sí.
Que después, cuando escuchan el podcast, pues...
No, que clarament demostra que eso que es un problema y que se sent es molt conscient d'aquest problema que sí. Existeix, no?
Es un poco de validación.
Sí, sí també.
Claro. I també, per una altra banda, el joc ha estat bastant graciós.
Sí, la veritat és que sí.
Era complicat. No tothom encertar. Crec que no tenim cap pleno, no?
No, crec que no. Hi havia uns que anaven molt bé, però es van equivocar en sí. La pregunta que tothom s'equivocava.
Ja, sí, la quarta, tothom.
La quarta que
és
no.
Que esa era...
La
mala.
De la família, era.
A veure, tampoc no la podíem poner, si no, no tenia gràcia.
Ja, no, no.
Bueno, esa última yo creo que esa gente no tenía que era un poco ironía, pero bueno.
Ya, bueno. No pasa nada.
Y esa gente, ¿quién puede ser?
Va a haber gente que va a vivir en Esteban eso, ¿no?
Sí, yo es guau.
Beneficio político, Belén Esteban.
Y había algunas que eran complicadas y que... Y todo, nosotros que nos olvidábamos de que... De quién era que había dicho esta pregunta.
Sí.
Era un poco caos, pero...
Sí, tú preguntabas.
Tú que preguntabas siempre.
Sí.
Bueno... moltes gràcies per haver escoltat, també moltes gràcies a la gent que ha participat.
I això ha estat La que hemos liado.
La próxima!
Siempre soy la persona que hace
Yo, ole.
Vosotros no.
Podcast creado con el apoyo del Instituto de las Mujeres, del Ministerio de Igualdad, en el marco del proyecto Capgen de investigación de creación de piezas audiovisuales feministas con perspectiva de género.